Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Diego Armando Maradona ha mort avui a l'Argentina. El mític exfutbolista ha patit una aturada cardiorrespiratòria i ha perdut la vida als 60 anys d'edat, que acabava de complir ara fa uns dies, i després d'haver estat intervingut recentment per un coàgul al cervell. Maradona es trobava a la localitat de Tigre recuperant-se de la intervenció. Ha donat la notícia poc després de les 5 d'aquesta tarda al diari Clarín, i després ja s'ha difós a tot el món. L'astre argentí va ser jugador de Boca Juniors primer, i després ja a Europa del Barça, del Nàpols i del Sevilla. Amb la selecció del seu país, l'Argentina va guanyar els Mundials de 1978, aleshores encara amb 17 anys i gairebé sense jugar, i sobretot 1986 a Mèxic, on es va fer famós per un gol que va fer amb la mà i que ell va atribuir, segons les seves paraules, a la mà de Déu, la mano de Dios. Diego Armando Maradona ens deixa després d'una carrera esportiva d'èxit i de gran tècnica personal, però també després d'un camí difícil, marcat sobretot per la seva addicció a les drogues i pels constants problemes personals i familiars. Que el cel sigui Diego Armando Maradona. Us expliquem també que el percentatge d'agressions sexuals ateses en el si de la parella i l'exparella, comeses en aquests àmbits, s'han duplicat aquest 2020 en relació amb l'any anterior, segons un informe de l'Hospital Clínic de Barcelona, que constata també que ha augmentat la intenció de les dones de denunciar. Aquest document, que coincideix amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, destaca també que hi ha un 34% menys de casos atesos, però que augmenten el que són les agressions sexuals i físiques als domicilis i amb persones properes a les dones. Maria Neira, directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut, ha dit avui que no està clar quan acabarà la pandèmia, però ha predit que a finals de l'any vinent ja es notaran a tot el món els efectes de les vacunes i fins i tot, incloent-hi, el de no portar mascareta. Ha estat en unes declaracions a TV3, en què ha dit que l'OMS treballa des de fa mesos per elaborar un pla massiu de vacunació arreu del món. En plana cultural, us expliquem que Irene Pujades i Laia Vinyes han guanyat el Premi Documenta. Els contes del llibre Els Desperfectes i la novel·la Les Closques són les dues obres premiades. Aquest matí s'ha donat a conèixer el guardó en un correu electrònic als periodistes culturals. Per segona vegada en la fecunda història, el Premi Documenta ha estat atorgat a dues autores ex aequo. I acabem dient que el Papa Francesc ha dit avui que l'Església no es construeix amb grans reunions, com si fos un partit polític, sinó des de la pregària i l'espiritualitat. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb una nova edició del programa educatiu L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Johnny, tu n'es pas un ange.
Oh, la, la, la France. Esa musique. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel, els dissabtes a les 9 del vespre, la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la musique. I és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la musique. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Moncarnes Carns Vermelles de Galícia, empresa familiar a Monforte de Lemos, Lugo. Criem els nostres propis animals, especialitat en bou, vaca i vedella. Moncarnes és la millor carn del mercat. Enviem la carn a tot Espanya en 24 o 48 hores. Enviaments gratuïts a partir de 100 euros. També servim a restaurants. Fes la teva comanda online a moncarnes.es o trucant al 680 630 665. 680 630 665.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar.
De dilluns a dijous a 2:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 2:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, L'Hora del Pati, un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Avui, a L'Hora del Pati, que estem una miqueta cansats de l'actualitat, que de vegades és molt feixuga, intentarem fer allò que ens agrada, que és parlar d'educació. I avui, particularment, unirem en una sola tertúlia dues de les nostres passions, l'educació i la ràdio. Perquè avui parlarem, precisament, d'una experiència que ens sembla molt interessant, una xarxa de ràdios escolars. Però no ens avancem, ara en parlem a L'Hora del Pati.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Bona nit, Raül.
Bona
Has
nit,
tornat.
Jordi.
Avui no fas campana.
Molt bé, i avui hem convidat a la competència. És impressionant. Sí, quina llibertat de treball. Molt bé, Jordi.
Nosaltres treballem per la veritat, ja saps. Damià, bona nit.
Molt bona nit.
En Damià Caro és educador. Ara ens ho explicaràs amb més detall, però diguem-ne, el convidem com a membre d'aquesta iniciativa, la de ràdios escolars en xarxa, RECS, diguem, no? Que ens ha cridat molt l'atenció per això que deia a l'entradeta, no? Perquè per una banda sintetitza les dues de les nostres passions, perquè ens en queda alguna més i perquè ens sembla una experiència educativa molt interessant. Però abans ens agradaria que, com sempre, que ens expliquessis una mica la teva vocació. Tu et defineixes com, no exactament com a educador, sinó com?
Bueno, això em va costar, eh? És una resposta que em va costar. Em va costar el meu temps.
Molt bé.
I poder-la formular amb seguretat. I avui ho faig amb seguretat i dic que sóc un educomunicador, tot i que no sigui una paraula molt, molt utilitzada en el nostre context cultural.
No, però és un neologisme resultant, això no sens dubte.
Sí. Sí? Mira, pues mira, me n'alegro. Cors vibri. Això neix a l'Amèrica Llatina, diguéssim, aquest concepte. Aquí, pues, per exemple, hi ha institucions que utilitzen més el terme d'educació mediàtica, no? I a l'Amèrica Llatina, per exemple, es parla més d'educació en comunicació, no? I que fa, pues, un grapat d'anys, gent com Mario Kaplan, per exemple, va desenvolupar allà. I allà hi ha les facultats de diferents universitats arreu d'Amèrica Llatina, doncs utilitzen aquest concepte, no?, de comunicació i moviments socials, escoles, o sigui que és molt extès allà, no? I bé, jo part, diguéssim, del...
Sí, tu com hi vas a parar, diguem-ne?
Sí, clar, jo formo part de ComSoc, de Comunicació Social, que és un col·lectiu que neix l'any 2009, i que en mica, doncs, anem desenvolupant activitats adreçades a les comunitats educatives a través de la ràdio. No? Jo vaig començar fent programes de ràdio molt jovenet, quan tenia 17 anys, i amb temes que no tenien res a veure amb el món de l'educació, però que després, doncs, teníem més a veure amb temes de transformació social. Vaig fer un programa de temes de turisme l'any 2006-2007, que va estar durant com 8 anys a Ràdio Hospitalet, a Ràdio 4, i a partir d'aquí vam després fer una podcast en tot el món. Això va ser una altra iniciativa que va durar 7 anys i que va ser molt participada. 200 comunitats educatives d'arreu del món de parla catalana ens van enviar el que avui és com un tresor cultural, que són 1.000 històries que trobareu a Contes del Món.org i també en 8 llibres CD que vam publicar. I a partir d'aquí vam veure referents, no? Perquè va ser com, ostres, això que estem fent, això de generar espais de diàleg, de creació, bla, 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 ja segur que ja no ho faran, no? I vam començar a atacar companys i companyes, aquí a casa nostra també ho feien, evidentment, i altra gent que realment em donava com una expertesa i una referència com més històrica, no?
Sí. Això, diguéssim, comença amb el tema dels contes, diguéssim, no? Mm. Diguem-ne que el detonant és aquesta idea. Explica'ns els inicis d'això.
Sí, sí, perquè coneixent una mica, no?, com aquesta realitat que tenim a Catalunya, no?, de la diversitat cultural que tenim a les aules i a la societat, no?, i que moltes vegades, doncs, hi ha com certs mantres, no?, que són com obligacions, com el fet d'aprendre la llengua catalana o aprendre cultura catalana, que està superbé, vull dir, jo soc el primer defensor i m'encanta, no?, i la faig servir, i la visc, i la vibro, però també m'agrada, no?, com aprendre d'altres cultures, d'altres llengües, no?, i aleshores era com una iniciativa que et permetia això, com conèixer aquella diversitat cultural que tenim a les aules a través d'una cosa que compartim tota la humanitat, que és aquesta bonica costum d'explicar història a la mainada, no?, i a la gent gran, perquè la gent gran també ens agrada. I vull dir, antigament sí que hi havia les radionovel·les i a més, no?, però ara les històries també ens fascinen. I hi ha molts podcasts d'històries que estan creixent com una espuma. I aleshores bé, va ser una iniciativa que això, que ens va connectar amb moltes realitats educatives diferents. I aleshores, al crear aquests materials sonors molt atractius, a través de la veu i dels infants del jove, vam contactar amb diferents emissores de ràdio que els deien, mira, hi tenim això, què us sembla si ho radieu? I va ser com, ostres, doncs guai, i tant que ho radiarem. I així vam anar construint com una sèrie de ràdios amiga, no?, que estaven tant al País Valencià, als Illes Balears, com aquí a Catalunya, que anaven passant els contes del món, no?, que generaven infants i joves. I a partir d'aquí va ser com, ostres, mira, són 7 anys d'iniciativa, que vam impulsar amb molta empenta, no?, fins a un punt que va ser com, ei, potser aturem-nos perquè no és del tot sostenible, no?, per poder fer alguna cosa que ens permeti viure amb més dignitat, doncs potser val la pena aturar-nos, aprendre d'això, i a partir d'aquí fem altres coses, no? I una mica és el que hem fet. Ens hem aturat com un parell d'anys, aturat en aquest projecte, eh? N'hem fet altres històries, bastant xules també, a municipis com l'Ametlla del Vallès, o Sant Boi de Llobregat, o aquí a prop d'on vivim, a Sant Antoni de Vilamajor. Saps? Però aleshores va ser com, val, en lloc de pensar en el projecte, com el concurs de podcast, que estàvem com dinamitzant una feina amb molta gent diferent, no? Va ser, per què no pensem en l'organització? I de quin ells? Ràdios escolars en xarxa, aquest rex, aquest dinosaure que es menja el micròfon.
I expliques una mica com col·laboreu amb les diferents, entenc que, escoles. Parlem una mica més de Rex. O sigui, què feu a les escoles, com participen, com participen els nanos?
Sí, clar, ràdios escolars en xarxa, ara mateix és una cosa que acaba de néixer, com aquí diu. És com un burguès, no? I per tant, nosaltres som com i tot just aquest.
Damià, a vegades et mous una mica, em sembla, i la cobertura baixa. Deus estar a Sant Antoni Vilamajor, que està a prop del Montseny, i la cobertura a vegades baixa una mica. No sé si et mous o no, però...
Vale, intento estar més quiet a la part.
L'estabilitat és...
Sí.
Ja m'ho diré. Sí? Ara, ens explicaves que el Rex és una iniciativa recent i que, per tant, tot just comença.
Sí, tot just comença. I és un començar que bé, que va ser a partir d'aquest mes de setembre, no?, que vam dir, ei, mira, portem un parell d'anys, com coneixent altres xarxes de ràdios escolars d'arreu del món, no?, i aprenent una mica com funcionen, i quan diem arreu del món també diem l'estat espanyol, perquè també hi ha extensures, doncs, des de Valladolid, de l'Extremadura, no?, i com altres bandes del món també. Però, i va ser com, ei, doncs mira, després d'aquest treball d'investigació al setembre, vam dir, ei, per què no triem entre totes el nom de la cosa? I el nom finalment va ser aquest, no? I va ser un moment on vam començar a rebre bon feedback d'un grapat de gent que tenia ganes com de participar en aquesta cocreació d'aquesta xarxa, i ara, l'11 de novembre, fa 4 dies, que vam presentar, doncs, Ràdios Escolars en Xarxa. Una pàgina web, el logo, els pilars finals, estan basats en el Procomú, i això ho vam poder fer en dos marcs únics, com són el Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, i la Societat d'Economia Social i Solidària de Catalunya, la FESC. I aquí, doncs ara mateix, si entreu a ràdios escolars en xarxa.org, veureu, doncs això, us expliquem.
Jo volia preguntar pel vehicle de difusió d'això, és a dir,
sí.
Perquè tu es parles sovint de podcast. És la vostra sortida natural, diguéssim?
No, nosaltres venim del món de la ràdio i el podcast és una eina més, saps? Però no és la nostra cosa com estrella o tal.
Perquè les iniciatives de ràdios escolars sí. Són ràdios, diguéssim, d'altaveu o ràdios que realment emeten en una zona petita?
Clar, hi ha algunes que tenen FM, però moltes el que fan és o emetre via streaming en directe o a través de material sonor que enregistren i el pengen. Uh-huh. I això li diuen podcast, però sí, que és com ràdio a la carta, no? Al final... Sí. Sí,
que és un mitjà cada vegada en creixement, que tots ens hem d'adaptar, també aquí a Ràdio Estel, que diguem-ne, el mitjà de la ràdio a la carta és un mitjà important per repetir, tornar a escoltar, i per què no? Perquè els nanos d'alguna manera aprenguin, perquè veig que d'alguna manera també treballeu totes aquestes habilitats que s'han de treballar, de comunicació oral, de fer un guió d'un programa, pels nanos és una feina que s'ha de preparar prèviament.
Totalment, és una feinada, sí. I a vegades els docents que ja fan ràdio escolar ho veuen com una eina molt xula, com per potenciar moltes competències bàsiques i coses curriculars, no? Després parlareu també amb un parell de mestres que us ho diran, no? Que ja ho saben, no? Que són coses que s'han de treballar curricularment. I altres que no ho saben, diuen, oh, mare meva, això és una cosa més. I és com, potser no és una cosa més. Potser és l'eina que et permet, doncs això, estimular l'escriptura, estimular l'expressió oral, no? És molt diferent parlar com perquè t'apropi la mestra o el profe de tot, no? O perquè t'escolti algú més.
Clar, és que jo el que veig, li veig un potencial enorme en l'àmbit de la motivació, diguéssim, que no és el mateix fer un exercici per si mateix que un exercici que és un objectiu real, diguem-ne, no?
Sí, clar, sí, canvia molt. I si ens motiven més a nosaltres, no? Com no els també es motiven bé. Recordo la meva estància a l'escola o a l'institut i clar, no sé, és molt diferent, no? Poder connectar amb un aprenentatge real, no? D'estar fent ràdio de veritat perquè t'estan escoltant algú, no? Perquè, no? És el que diem. I a més de parlar de coses que ens passen, no? Però que els hi passa als propis infants i joves, no? I més enllà de llegir el poema de Martí Pol, que serà molt xulo i molt reflexiu, també crear que els propis nanos siguin creadors de continguts, de que ells puguin com compartir les seves idees, les seves il·lusions, les seves pors, no? Que els puguem escoltar.
Això és el que en dieu, no? La comunitat co-creativa, no? O sigui, heu posat un nom, diguem-ne.
Sí, que aquí és com que posem aquesta comunitat co-creativa al centre de la ràdio escolar en xarxa, no? Que això té molt a veure en una idea de no crear una institució en qui mana un director...
De dalt a baix i no de baix a dalt, no?
No? Sí, sinó que és des de la base, no? Que si això existeix i existirà serà perquè la gent ho vol.
Escolta'm, una última qüestió ja, que pràcticament m'ha esgotat el temps, però que dona la sensació, per l'evolució de les coses, que la ràdio és un mitjà, que pot caure en el risc de ser obsolet, diguéssim. Tu li veus futur a la ràdio? Apareixen nous enamorats?
Total, molts, moltíssims. Sí. I ara més que mai amb els podcasts que dèiem, també. Ja estan creant material sonor per escoltar-ho amb auriculars. I estem parlant de so immersiu, per exemple. Uh-huh. Carles Porta, amb aquest últim treball que estrena a Catalunya Ràdio, sobre el segrest de la farmacèutica d'Olot, sobre Maria Àngels Feliu, doncs aquí està fent un podcast que està ja pensat per escoltar-ho amb auriculars. Perquè el so transporta a la pell d'aquesta persona. Sí. Els fets que succeeixen, no? Tu et dones compte que passen per darrere, per davant, per l'esquerra, per la dreta...
Sí, juguen amb l'estereofonia, diguéssim, no? En, la sí. en el so espacial.
Exacte. Clar, que és tota una altra dimensió, no? Aleshores, hi ha molta gent cansada de les pantalles. Constantment estem davant de la pantalla per xerrar amb algú, per treballar, no? Com per mirar un vídeo, Netflix, YouTube... Hi ha 30.000 marques que treballem pels nostres ulls. no? En canvi, les orelles són molt necessàries. Primer, per descansar els ulls i per connectar amb altres coses. I a través de l'oïda, de l'àudio, creem nosaltres mateixos.
I per permetre fer unes altres coses.
Clar, aquí està, aquí està. De fet, la màgia de la ràdio, que és una cosa antiquíssima, és això, que et permet estar treballant, fent feines manuals i tenint el cervell activat.
Cuinant, fregant plats, no? Fent el que... Sí. Fent coses.
Damià, moltíssimes gràcies per haver-nos transmès aquesta... Bueno, haver-nos explicat aquesta iniciativa que tot just comença. Quan la cosa vagi endavant, si Déu vol, et tornarem a preguntar que ens donguis, no?, el feedback de com va evolucionant. Moltes gràcies per la teva participació al programa. I bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el Cava Solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del Cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant avui de les ràdios escolars. I per fer-ho hem convidat a l'Anna Pérez. Bona nit, Anna.
Bona nit.
L'Anna és col·lega, és directora d'escola, concretament de l'Escola Jacint Verdaguer de Barcelona, i ens hem enterat d'aquesta iniciativa, no?, d'una ràdio escolar que, a més, és, diguéssim, més antiga, fa molts anys que porteu, diguéssim, no? És una cosa... Deixa'm, abans de fer-te la pregunta, tinc una reflexió, perquè... O sigui, el que l'he dit algunes quantes vegades, però no m'encansaré de dir-ho, el món educatiu català jo crec que és d'una riquesa enorme. Hi ha un munt d'iniciatives molt interessants, però també és d'una poca permeabilitat, diguem-ne, no? Que hi ha molta gent que fa coses interessants, però no ens ho expliquem els uns als altres. I, de fet, el sentit del programa, fonamentalment, quan el vam pensar, era aquest, diguéssim, no? Poder-nos explicar, almenys els uns als altres, i si a més els oients disfruten millor, d'aquestes iniciatives. Explica'ns una mica en què consisteix això. Anna.
Mira, doncs, la nostra emissora de ràdio, de fet, s'emet per internet, no tenim FM ni això, i es diu Cinto Ràdio, val? Com que l'escola tradicionalment també se la coneix com mossèn Cinto, una mica jugant amb aquestes paraules, doncs vam crear, també va ser una proposta dels nens i nenes, el nom que li posàvem a la ràdio, i doncs, bueno, ens va agradar Cinto Ràdio, els nanos van veure que això de Cinto també lliga amb sintonia.
Sí, és que està molt ben trobat.
Exacte, sí. Vam jugar una mica amb totes aquestes paraules. I, de fet, la falca del programa doncs, també la van crear els nens i nenes. És a dir, és un projecte que surt molt amb la participació de nens i nenes. Els capdavanters són els de cicle superior, ara ens movem per comunitats de grans, diguéssim, i són nens i nenes que ara estan a l'institut, i aquest va ser una mica l'origen, i en aquests moments abarca tota la primària.
Però o sigui, tota la primària, des de primer fins a sisè. O sigui, és un projecte transversal, en aquest sentit. Bastant...
Exacte, és un projecte transversal, que en la mida del possible també intentem que infantil participi, de vegades perquè els grans... Ara no ho podem fer aquest any, amb el tema de la Covid, perquè els nens i nenes doncs, han de mantenir-se en grups estables i no es poden barrejar, però el normal de l'any passat era que nens i nenes, per exemple, poguessin anar a infantil a preguntar-los coses, no? És a dir, els grans són de reporters i entrevisten els petits.
I l'estructura què és? És a dir, teniu un programa de referència o teniu diversos programes? O com... O sigui, explica'ns una mica la qüestió tècnica, diguem-ne.
Sí, nosaltres la ràdio la fem, l'organitzem a partir del que diem tallers de comunicació. I llavors, una tarda a la setmana fixa, es fa el programa de ràdio en diferents nivells, però una tarda fixa, doncs, per exemple, jo que és partir d'un exemple, quart, cinquè i sisè són els dilluns a la tarda, primer, segon i tercer ho fan els dimecres a la tarda.
I això ho fan setmanalment?
Sí, el que passa és que no vol dir que cada setmana sorgeixi un programa.
Sí, exacte, però es treballa setmanalment, diguem.
Exacte, es treballa setmanalment i doncs, que sorgeixi el programa de ràdio igual són 4 o 5 setmanes, depèn de l'edat dels nens i nenes.
Bueno, que és una proporció de producció i emissió bastant raonable, diguéssim, 4 o 5 setmanes,
sí,
em sembla.
Sí, perquè, a veure, per nosaltres la ràdio és més del que se sent, no? Tu pots sentir un programa per l'internet, a la web de l'escola els tenim tots, i el millor dura 10 minuts, però per fer aquests 10 minuts hem estat un mes, no? Perquè és tot el
Sí, sabem de què va, sí.
Bueno, el Jordi no molt, la resta del programa sí que ho sabem de què va.
Home, és decisió dels nens i nenes del que volen parlar, com ens organitzem, qui fa de presentador, qui organitza, i el millor ha de ser de corresponsal, perquè se'n va a algun lloc a fer una entrevista, elaborar el guió. Hi ha tot un treball de llengua escrita molt important. Bé, clar, nosaltres sentim i és llengua oral, però tot allò que es diu primer s'ha preparat i, per tant, s'ha escrit. No?
Aquesta era una de les preguntes que et volia fer, diguem-ne, no? Que és quins són els elements que treballeu, diguem-ne, perquè entenc que això està orientat molt en l'àrea, imagino, és una conjectura, en l'àrea de llengua, diguem-ne, no?
Sí. El que passa és que, com que la llengua és funcional, la funció per tot acaba sent molt transversal. Per exemple, hi ha un dels programes que està a punt d'emetre, per dir-ho així, de penjar-se a internet, parla sobre els animals. Per tant, podríem dir que també és medi, no?
Vale.
Perquè han estat investigant sobre els animals i han volgut fer un programa sobre els animals. Evidentment, tot el que saben d'animals no es pot dir en un programa de ràdio, però sí que transpira tot el que han après, no? Llavors, doncs, a partir d'aquí, ells han creat el guió i han volgut parlar d'això. I és algun... I, doncs, per poder parlar dels animals i poder parlar amb precisió, no és allò de m'agraden els gats, no? És informació sobre els cèlids o sobre els rèptils, que, i és això el que acaba sent un programa de ràdio. Clar, llavors, aquí hi ha lectura, evidentment, lectura comprensiva, perquè hem de fer recerca. És a dir, serien allò de transformar la informació, no? Per tant, i tio, que no, estem parlant d'un nivell elevat del que estem treballant. No és allò que copio i dic, sinó que aquella informació que tinc l'elaboro i la transformo.
Clar, és que...
Això... Aquesta transformació és un guió, però que pot ser un diàleg, pot ser una història, poden ser moltes coses.
És que això que dius és que el que em sembla d'un potencial educatiu més gran, diguem-ne, no? Perquè, clar, podem caure, cada cop és menys freqüent això, però podem caure en un sistema de reproducció, no? És a dir, els dones una informació, els nens la memoritzen més o menys maldestre o eficaçment, l'aboquen i se n'oblida, no? El treball aquest que esteu plantejant, o sigui, no pots fer això en absolut, no és simplement trobar un tros de la Wikipedia i transmetre-la, has de reelaborar-lo, i sobretot una cosa que em sembla importantíssim, que és el que deies, que és, no?, quan deies que no poden explicar tot el que saben dels animals, és jerarquitzar, diguem-ne, no? És a dir, posar una escala de valors que és la batalla que fem, bueno, almenys jo dono classes sobretot a la secundària, amb els meus alumnes sempre dic, jo no vull que ompliu moltes fulles de dades, diguéssim, jo el que vull és que decidiu amb el poc temps i el poc espai que teniu què és el més important, no?, que entenc que és el millor aprenentatge que els podem donar en el sentit intel·lectual i lingüístic.
Clar, i és quan l'aprenentatge te'l fas teu, quan realment el pots jugar amb aquest aprenentatge que has fet, no? Jo ara, per exemple, recordo un programa que es va fer el curs passat o finals de l'anterior, un grup de nens i nenes, nosaltres treballem per projectes, no? Llavors, un grup de cinquè que estava treballant en el projecte a l'edat mitjana, i van crear un programa de ràdio on eren uns arqueòlegs que estaven en una emissora de ràdio amb uns objectes, no? I al tocar aquell objecte es transportaven en aquell escenari. Llavors creaven també amb sons una imatge sonora, no? Per exemple, si estaven en un convent perquè era un monjo, doncs se sentien les pàgines d'un llibre passar o es feia l'eco. És a dir, dona per molt, no? Per recrear aquell moment històric, però que acaba sent el que tu has transformat del que saps.
Una curiositat, perquè, clar, quins mitjans tècnics heu de tenir a l'escola per poder fer tot aquest muntatge?
En el fons no creguis, no massa. Tenim una taula de so, això sí, i micros de taula i auriculars. Sí. I llavors molts dels... I un ordinador amb l'Audacity, que és un programa molt senzill i no assequible, on, per exemple, aquests efectes de so amb un pendrive els disparem des de l'ordinador mateix, no? I els nanos ho senten amb l'auricular i vas jugant en aquell moment.
I teniu una aula adreçada, això, diguéssim, especialitzada?
Com?
Si teniu una aula especialitzada, teniu un estudi, per dir-ho així?
Un petit espai. Nosaltres tenim l'aula a l'escola mossèn Jacint Verdaguer, és una escola antiga, és de la República, i és veritat que tenim bastants espais. Llavors, hi ha una aula molt petita, que antigament era de reforç o així, que llavors l'hem transformat en ràdio, però de fet és una aula petita, no, no és res més. I és una taula d'escola normal, amb la taula de so, amb un ordinador connectat, i amb una altra taula tenim connectats els micros que van a aquesta taula de so.
Molt bé.
Per tant, no és una gran inversió qualsevol escola, és més la inversió, diguem-ne, didàctica i pedagògica que has plantejat que no el fet de la despesa que pot ser...
No, exacte. No. A veure, hi ha escoles que igual sí que tenen més, un tipus peixera, aquestes coses, nosaltres en aquest moment doncs, no ens pot permetre, i el que tenim és això, tècnicament. Llavors és més la formació que pots fer, però nosaltres el que hem fet és que mestres que saben fer ràdio doncs es posen amb un altre mestre a fer ràdio, no? Llavors així és la manera d'anar aprenent tothom.
Aquesta era l'altra pregunta que tenia, que els mestres, no tots els mestres... Jo sempre dic,
qui ho fa, això?
Jo sóc mestre de primària i mai he après a dibuixar bé. I a mi, que a vegades hi havia activitats de retallar, que s'han de fer molt a primària, sí. Jo passava malament.
Nosaltres hi ha un parell de mestres, sobretot, que en saben més. Llavors, aquestes parell de mestres han ensenyat un parell de mestres, de manera que, d'alguna manera, a cada nivell... pugui haver algú que pugui fer aquesta feina de suport a un altre. Mm. Després on hi ha mestres que no sabran mai editar, això ja és segur, però el treball de la ràdio al moment de l'edició o de la gravació, realment és el temps més petit, és el moment que és més emocionant, perquè és quan els nanos es posen els auriculars i estan davant del micro, però qui porta és la feina d'anterior, que és haver preparat aquest guió, que és haver treballat molt la dicció, l'expressió oral... Això qualsevol mestre de primària ho sap fer, perquè és treball de la llengua. Per tant, moltes vegades, i depèn de quins cursos, la persona que sap a nivell tècnic només intervé el moment de la gravació. Tota la feina la fa el mestre.
Ho comentàvem amb el Damià en el primer bloc. Clar, el potencial que té aquesta activitat a mi em sembla enorme, perquè dona... incideix en la motivació, diguéssim, no? Que és un dels punts com més fonamentals, i moltes vegades fer un exercici per fer-lo, no, si els nanos no perceben el sentit, no té cap gràcia, però això té, diguéssim, el sentit claríssim.
Sí, sí.
L'únic risc és ens acertar temes i coses que els interessin, això sí, diguem, no?
Sí, per això una mica la gràcia és el que ells trien el tema que volen parlar. O sigui, nosaltres sempre hem dit que la ràdio és quan els nens i nenes prenen la paraula, no? Són protagonistes en tots els sentits, perquè ho estan fent, però perquè ells decideixen de què volen parlar. També pots fer programes de ràdio més dirigits, i amb un treball, com que diria, ara fem un programa de ràdio. Per exemple, ara, cinquè, gravarem la setmana que ve, perquè han estat treballant Rodari, no? L'any Rodari, doncs han estat treballant contes de Rodari, han treballat contes, i doncs, per exemple, en aquest cas, aquest programa... i han ficat les seves històries, les han creat, però el tema ha estat com induït, no?
Clar, perquè Ramon...
El fet deia, per exemple, no, els han triat ells de zero.
Clar, perquè en general el projecte, diguéssim, també d'alguna manera generes un potencial. Ja, pots fer servir això com un instrument més, diguem-ne.
Exacte. Exacte. Uh-huh.
Una última pregunta, Anna. Us ha atabalat molt el confinament i tot el problema de la pandèmia per aquest projecte concret? Com a escola ja ho sé, perquè ja tenim tota experiència, però en concret en això?
Mira, podria dir que ha afectat igual que la resta d'escola, però més aviat la ràdio, en un parell de moments molt concrets, ens va servir com a eina de comunicació en confinament. Per exemple, per Sant Jordi... Uh-huh. Va ser la manera... Bueno, és el programa més llarg que hem fet, perquè és mitja hora llarga. Els nens i nenes havien d'enviar... El que vam fer va ser habilitar un mòbil, que és el mòbil de direcció, el vam fer públic, perquè els nens i nenes poguessin enviar les seves produccions via WhatsApp. Llavors, el que se'ls demanava era, des de casa, creeu una producció poètica, no? O feu un poema, o llegiu un conte, o canteu una cançó relacionada amb Sant Jordi. Ens van sobrepassar les expectatives, perquè és que gairebé tots els nens, ja en tenim 400, van enviar coses, no?
Perquè més, el mes d'abril devien tenir unes ganes no? Ganes de participar, perquè portàvem un mes ja de confinament.
Exacte, llavors va ser una forma d'unir-se, no?
Clar.
Altres van enviar fotografies, i llavors el que vam fer va ser amb les fotografies que van enviar, vam muntar un vídeo, Però clar, amb totes les produccions orals, que van ser maques, perquè a més era molt emocionant sentir-los la veu i així, doncs vam muntar el programa d'especial Sant Jordi en confinament. I doncs això, doncs el confinament en aquest cas, la ràdio ens va servir per sentir-nos, per escoltar-nos, Després vam crear una altra on ells explicaven com estaven vivint el confinament. Llavors, la ràdio, amb tot el que costa, perquè una cosa és tenir-los els nens i nenes a la classe, a l'aula, i vinga, va, anem a treballar i fem, no? I una cosa és a casa, però en aquest cas vam poder fer dos programes. Si haguéssim estat aquí, haguéssim fet més, però bueno, vam poder fer dos programes des de casa on ells enviaven les seves produccions.
O sigui, es compleix allò que diu el refrany castellà de no hay mal que por bien no venga, no? Sempre es pot treure profit de totes les circumstàncies.
En tot cas, Cinto Ràdio doncs, ens va ajudar, com altres coses, a fer escola, no? en aquell període de temps.
Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta experiència. Ens agrada molt el que has dit. De fet, tenim algunes idees donant voltes que ens agradarà implementar perquè ens sembla molt, molt, molt interessant. Gràcies per haver-nos-ho explicat i per haver-ho compartit.
Gràcies a vosaltres per haver-me donat la possibilitat de poder-ho explicar.
L'Anna Pérez, directora de l'Escola Jacint Verdaguer de Mossèn Cinto. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati i, com no pot ser d'una altra manera, amb la servitud a l'actualitat. I avui volem tornar a parlar una mica de la llei que dimecres passat era una amenaça i avui ja és un fet, bueno, mig fet, perquè es va aprovar al Congrés. I per parlar-ne ens acompanya l'Àngel Mel. Àngel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ángel, tú eres, bueno, digamos, el gerente de un colegio concertado en Madrid, concretamente del Colbe, que está en Villanueva de la Cañada, y digamos que has participado bastante por la preocupación que tenemos todos en la campaña Más Plurales, bueno, digamos, ¿no? Y que además somos amigos, nos conocemos y sé que tienes un juicio sobre la realidad educativa que queríamos aprovechar. Que la primera pregunta que quería hacer, digamos, es ¿la ley CELA tan desastrosa como parece?
Bueno, desde luego mi opinión no es muy favorable. Lo primero que habría que decir es que una ley que nace sin consenso y sin voluntad, por lo tanto, de permanencia, habla ya bastante de mal de un contenido que inevitablemente tiene que ser parcial porque solo lo plantea una de las partes, ¿no? Es una ley además farragosa, modificación de una modificación, está generando polarización y división en la sociedad, que ahora mismo es lo último que nos interesa, y es una ley sobre todo muy política y poco educativa. Ataca muy pocos problemas de tantos que tenemos pendientes en la educación.
Que este síntoma que acabas de escribir lo podemos considerar como el factor común de prácticamente todas las leyes educativas españolas que yo conozco, con alguna honradísima y pequeñísima excepción. Pero en este caso
es
más que nunca, ¿no?
Desgraciadamente así lo es. Desde luego no ataca problemas como el fracaso escolar, que somos el primer país en Europa que tiene un fracaso mayor, un índice mayor, o los problemas de los colegios públicos, porque yo soy un responsable de un colegio concertado, pero a mí me interesa mucho que los colegios públicos funcionen bien. No se trata la formación de los profesores, la estabilidad de los equipos en los colegios públicos. Y ataca luego a la concertada y la relega a una subsidiariedad propiamente de la pública que no tiene mucho sentido.
O sea, de todas maneras, volviendo a lo que decías inicialmente, que es una ley, vamos a decir, ideológica, además con todo el ruido mediático, van siendo como ítems concretos que, digamos, afectan, has dicho, la concertada, has dicho, como subsidiariedad. Es decir, ahora los padres, después de esta ley, tendremos derecho a crear un colegio concertado en cualquier sitio o, digamos, la dificultad será aún mayor.
Sí, vamos a ver. En las en una entrevista que se le ha hecho a la ministra, y digo una premisa porque esta es una cuestión central en la cuestión de la ley. La ministra centra la necesidad de esta ley en la cuestión de la equidad,
sí,
y la segregación. La ley, hay que decir, que no ofrece una respuesta clara y adecuada a estos factores en los que yo podría en principio estar de acuerdo.
Sí.
Y me interesa muchísimo que haya equidad y que no se segregue. Pero hay que atacarlo teniendo en cuenta la totalidad de sus factores. Por ejemplo, la clara infrafinanciación de los colegios concertados, en la que todos los años enviamos informes en muchísimos colegios concertados, en el que los fondos no llegan a cubrir las necesidades que tenemos, es algo que es permanente. Entonces, esta equidad no se puede garantizar sin que haya una financiación suficiente para los colegios concertados. Esta es una cuestión decisiva. Un segundo aspecto muy importante es que se mete en charcos que no tienen mucho sentido sobre, por ejemplo, impedir la cesión de uso público a comunidades autónomas o a corporaciones locales, a colegios concertados, o en general a considerar la red pública como el eje vertebrador del sistema educativo. Esto implica una inevitable incapacidad de las familias para poder elegir aquellos colegios concertados que, si se les impide crecer o si se les impide crear más plazas educativas, pues será inevitablemente mucho más complicado que la pluralidad y la capacidad de elección del artículo 27 de la Constitución se pueda cumplir.
Yo, viendo en general las leyes socialistas, porque han sido socialistas de todas las que se han implementado, veo como dos factores comunes. Uno, que suelen ser leyes paradójicamente reactivas. O sea, yo tengo la sensación que determinada izquierda, específicamente en Madrid, fue acumulando resentimiento contra el proceso que hubo en su momento, liderado por la comunidad autónoma, de fundar muchas escuelas concertadas. Hubo un momento que en Madrid, digamos, nos daba envidia a todos, ¿no? Una experiencia muy interesante y que dio lugar a una riqueza enorme, a mi juicio, de posibilidades educativas en Madrid. Da la sensación como que estaban acumulando resentimiento y que ahora lo saquen todo. Esa una. Y la otra, que yo pienso en la medida que ponen la ley, que se pueda aprobar bachillerato con una suspendida, entonces no lo sé. Sí, da la sensación que todas nuestras leyes educativas las hayan hecho adolescentes que no han crecido, que están intentando superar sus traumas cuando les suspendían en el cole. Bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero da esa sensación, Ángel.
Sí, la sensación es esa, si no fuera porque hay detrás un planteamiento un poco más de fondo. O sea, yo simplemente no me puedo creer simplemente que sean leyes hechas por adolescentes. Es demasiado burdo, a mí me parece. Si no fuera porque hay un intento verdaderamente de una concepción del Estado de acaparar un poder que en un momento determinado le pueda permitir hacer una educación tal y como el que gobierna la piensa.
Entonces, o sea, una revolución desde arriba.
Esta otra interpretación me parece que tiene mucho más peso que simplemente considerar idiotas a los que están en el gobierno, que es lo último que yo pienso.
Pues sí, porque de hecho, bueno, tú lo has dicho.
Ahí podríamos discrepar, ¿eh? Yo creo que algo idiotas sí que son, ¿eh?
Has dicho al principio algo que es decir, que estoy totalmente de acuerdo, que la escuela pública ojalá funcione cuanto más mejor, o sea, y bien, que funcione bien. O sea, lo que nosotros defendemos, creo, o en mi caso, es que haya muchos modelos educativos y que las familias puedan elegir aquel modelo que se eduque más, adecue más a su manera de ver las cosas. Y que eso es la libertad de educación, que es lo que defendemos. Yo no defendería nunca una no la pública o no, defendería que haya pues, modelos públicos y muchos diferentes de modelos concertados, igual que hay muchos modelos de colegio público diferente.
Claro, y si fuesen lo bastante valientes, una de las medidas que sin ningún género de dudas regeneraría toda la educación y la pública es lo que decía Ángel, ¿no? La estabilización de los equipos y sobre todo la posibilidad de que equipos de profesores trabajen juntos, o sea, planteen modelos educativos, ¿no? Oye, si no, en nombre de la equidad se cae en un igualitarismo que es estéril o esterilizante, ¿no, Ángel?
Absolutamente, absolutamente. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en buena relación con los colegios públicos de mi zona y estamos interesados en promover simplemente un acuerdo en la que podamos firmar juntos, colegios concertados y públicos, las carencias de esta ley en la que necesitamos que la administración se mueva. Esta es una cuestión decisiva, o sea, no estamos en contra de los colegios públicos y el gobierno intenta crear una división ahí absolutamente ficticia porque a nadie le interesa esta división. Y entonces, claro, es una ley absolutamente ideológica en la que se habla de una equidad y de una no segregación en la que yo tendría que decir cosas sobre esto. Por ejemplo, los colegios públicos, no sé, en Cataluña o en otras partes de España, en Madrid, tienen un componente segregador. Yo no sé si sabéis que los institutos segregan porque hay una sección bilingüe y una sección de programa. La sección bilingüe, solamente pueden ingresar en ella aquellos alumnos que tengan una nota más elevada y puedan tener un cierto nivel de inglés. Los que no tienen ese nivel y, por lo tanto, son los alumnos que tienen más dificultades, van a la sección de programa. Eso es segregación.
Aquí en Cataluña no ocurre esto así, pero es terrorífico esto que planteas.
Es que, de alguna manera, como decías, la ley no afronta los problemas reales que tenemos educativos. O sea, la segregación...
Que además, sí, yo pensaba que ibas a hablar también del otro criterio, que es el criterio territorial. Si la equidad se mueve dentro de los distritos, yo no sé si en Madrid funciona así, pero aquí en Cataluña sí, eso significa que los alumnos que viven en Pedralbes, por su propia naturaleza, tienen ventaja respecto a los que viven en San Adrià, ¿no?
Evidentemente, toda esta cuestión de la zonificación. Por ejemplo, Madrid ahora mismo es una zona única, con sus pequeños matices, pero un alumno puede ir a cualquier colegio que decida. Y normalmente, con esta tasa de natalidad baja también, existen plazas y no hay ningún tipo de problema para que pueda un alumno ir a cualquier colegio. Con esta zonificación, en la que se pretende que el criterio de proximidad sea muy importante, se impide la elección libre de las familias al colegio que quieren ir.
Y, curiosamente, se segrega más. Es decir, al final...
Y, por lo tanto, se segrega más, porque serán guetos,
exacto,
inevitablemente.
Lo has dicho antes y tendría que ser un elemento fundamental, ¿no? Que cuando afrontas un problema tienes que poner todos los factores posibles sobre la mesa, no solo algunos, ¿no?
Ángel, hay cosas, aspectos de la ley curiosos, pero a mí me sorprende, no sé qué opinas, pero, por ejemplo, habla explícitamente de que los colegios concertados no pueden cobrar cuotas por servicios escolares, más que por servicios, por, digamos, docencia, vamos a llamarlo así, cosa que ya en el contrato concierto ya existe, es una norma que ya existía, y dos, sin afrontar el problema de la infrafinanciación de los colegios concertados. Es decir, provoca ahí una situación de decir, vale, muy bien, a ver quién puede cumplir esto y cómo.
Sí, no te doy de comer y no te dejo que consigas comida. Es así.
Ese es lo que yo siempre he llamado un equilibrio inestable al que la administración, sea de partido de derecha o de izquierdas, no le quieren meter mano. Y es un problema gravísimo, porque siempre es como si todos tuviéramos que mirar hacia otro lado y llevarnos razonablemente bien, sin grandes estridencias, pero en el fondo mirando cada uno a su sitio y dejándonos convivir, que en unas situaciones se convive mejor y en otras peor. Pero que si hay una infrafinanciación y los padres no pueden hacer estas aportaciones voluntarias, como casi lo intenta impedir la ley a través de fundaciones y asociaciones, ¿cómo se resuelve esta entelequia? ¿Cómo se resuelve este problema? Es que es imposible de resolverlo. Seguiremos mirando cada uno para nuestro sitio. Y, por supuesto, la solución a esto y el control que se dará en cada sitio dependerá del partido político que gobierne en cada comunidad autónoma.
Cosa que de alguna
forma,
la aplicación de la ley será muy desigual en las comunidades autónomas, que de alguna manera, a otra escala, también genera cierta segregación. Porque habrá comunidades autónomas que lo van a aplicar de una manera más estricta que otras, y por lo tanto la desigualdad educativa en todo el territorio español será importante.
Eso es lo que consagra esta ley, una desigualdad educativa en el territorio español, en el que habrá sitios como Madrid, que ya ha declarado, bueno, se sigue gobernando, en el que el Partido Popular ha dicho que va a ir contra la ley y va a permitir que los aspectos nocivos de la ley y todos aquellos que conculcan algún derecho de la red concertada pues que bueno, que intentará que pueda continuar todo como hasta ahora mismo. Eso, si llegara un momento en el que Madrid decidiera, la Comunidad de Madrid decidiera ir en contra de la ley orgánica, sería un desastre, por otro lado, porque es que no podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana. Entonces,
es una sí, que... sabemos algo de eso aquí, en Cataluña, sí.
Sí, me imagino.
Sí, pero es verdad que aquí sabemos y encuentras vías de espabilarte o de encontrar brechas en la norma, pero al final eso no es positivo. Una cosa es que a corto plazo dices, bueno, está bien, lo hemos conseguido, pero a largo plazo eso es un problema para las escuelas y para el modelo educativo del territorio en concreto.
No nos interesa. Yo la experiencia que tengo también con la inspección es que los inspectores intentan cumplir la ley, pero también se encuentran atados de pies y manos ante cosas que son incumplibles. Y por lo tanto todo el mundo de verdaderamente está mirando a la derecha. La inspección tiene un papel muy complicado. Que por cierto, entre paréntesis, nota al margen, si también se lee alguna enmienda transaccional que se ha creado, de alguna manera se abre la mano a que los inspectores casi, vamos a decirlo así, puedan ser seleccionados, casi, porque no hay una oposición como tal. Y esto es gravísimo. Pero bueno, es otra de tantas cosas que podríamos decir.
Sí, lo siento, otro argumento burdo, pero da la sensación que la gran diferencia sea, digamos, el descaro, ¿no? Como decía una profesora mía, es una ley que está llena de desfachatez, y nunca mejor dicho.
Sí. Sobre todo por todas las necesidades que tenemos, ¿eh? Educativas, para educar bien, porque lo que necesitamos son personas
con lo difícil.
Que sean educadas. O sea, estamos en un punto que lo que más se demuestra en este momento es que es una sociedad que necesita una educación con E mayúscula. Sí. Y esta ley, una vez más, no nos da estos instrumentos.
Ángel, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. Gracias y además por la solidez de los juicios que nos has dado. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Un abrazo, amigo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo también para vosotros. Gracias.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
I seguim a l'hora del pati en aquest últim bloc, que avui més que una recomanació farem una recapitulació, diguem-ne, no? Raül, portem uns dies, diguem-ne, que tenim el múscul de la resistència una mica sobresaturat, que si pandèmies, que si això, que si l'altre, i ara, quan hi ha un moment de respir, ve la llei Cela, que ha provocat bueno, jo no sé si només en els nostres entorns, però diguéssim, una polseguera enorme i amb molta mobilització. Però tu tens una teoria una mica alternativa al respecte.
Jo tinc una teoria que, hi ha molta dificultat de fer un anàlisi profund de la llei perquè hi ha molt soroll mediàtic i encara no està, si no està escrita definitivament, va de passar pel Senat i encara hi haurà canvis, i que moltes de les coses que planteja són, en la meva opinió, molt dolentes, però aquí a Catalunya moltes ja les hem viscut fa anys. O sigui, la política del conseller Bargalló, del teu amic Bargalló, ja va per aquestes línies, ja va pel tema de la zonificació, ja va per, diguem, de la programació de places...
A vegades es diu que Catalunya és com el laboratori de l'enginyeria social de l'esquerra i...
Sí, passa més coses, però jo per feina tinc contacte amb escoles de una escola a València, i a València l'apretada és brutal, molt més forta que a Catalunya. També la setmana passada vaig haver d'estar al País Basc i mentre estava per allà el conseller d'Educació del País Basc va dir: aquesta llei nosaltres no, les icastoles segueixen igual. O sigui, va dir som que ha votat a favor de la llei, però va deixar molt clar que aquí això al País Basc no els afecta. Per tant, el fet de que, o sigui, cada comunitat autònoma ho viurà d'una manera. El que passa és que, com ha tocat Madrid, i a Madrid viuen en aquest aspecte, estaven tranquils, s'han posat nerviosos. I quan a vegades tenim aquesta situació que si Madrid estornuda, todos nos resfriamos, pues hi ha un punt d'això, dic, bueno, esteu nerviosos, pues ja t'explicaré jo què ha passat els últims anys.
Sí, és veritat això, diguéssim, que la situació és més dura aquí, en aquest sentit. També, perquè quan parles de coses que ja es fan, fa 3 anys que tenim, que el govern de la Generalitat, 2 o 3, ha estat treballant per la via dels decrets de... No?
Per exemple, ara tenim l'amenaça del decret d'emissió.
Decret d'emissió, exacte, que ja és, va molt a la línia. Però també és veritat que l'aplicació està sent, jo m'atreviria a dir, fins a cert punt moderada. O sigui, el motiu d'esperança més gran que jo tinc amb la llei és que em sembla que va massa aviat. Sí, que encara ja per mi, són massa forts, diguéssim.
O sigui, no hi ha possibilitat econòmica real per aplicar la llei de veritat. Sobretot per mi econòmica, eh? Ganes no els falta...
Recordem que la qüestió econòmica aquí és capital. Una plaça concertada de cost de producció és més o menys 3/4 parts. Sí. I d'aquestes 3/4 parts l'administració finança 2/3. O sigui que a l'Estat, així, d'una manera, amb comptes gruixuts, li costa la meitat una plaça concertada o una plaça pública.
Sí. O sigui, per tant, no hi ha possibilitat econòmica de diguem-ne, d'assumir això. És veritat que sí que hi ha cobertura legal per entrar a escoles concretes. És a dir, vale, no entraré a totes les escoles, però tinc mania a aquesta escola i puc treure-li concert per manies personals o manies ideològiques. Sí que dona certa cobertura. I així és una mica preocupant, això sí que és una mica preocupant, haurem de veure què fan realment, si aquesta aplicació, diguem-ne, berruera o tan agressiva, l'apliquen o no.
De fet, avui mateix, bueno, jo he rebut el missatge avui, ha sortit una notícia que el Tribunal Superior de Catalunya, de Justícia de Catalunya, ha tombat la pretensió del govern català de treure els concerts a les escoles diferenciades.
Sí, és una notícia que ja, d'alguna manera, per tots esperada, perquè semblava molt obvi que, diguem-ne, el decret de concerts no estava...
La sorpresa és que han reaccionat ràpid. Sí, que... Tenia en compte que la justícia no es caracteritza per la seva velocitat?
Sí, que no hi ha una sorpresa legal. Jo sí que tinc una curiositat, que això no tinc resposta, que és amb la Leizela, què passa amb aquesta, diguem-ne, situació. És a dir, se li pot treure els concerts a les escoles diferenciades ara que la Leizela diu alguna cosa al respecte?
Segons, jo no he llegit el text del Tribunal Superior, sí que la notícia que he llegit deia que en la justificació de dret deia que diguéssim que això qüestionava també la pròpia llei Celà, perquè era una fonamentació que era prèvia a la llei educativa, que és de drets fonamentals.
Sí, d'alguna manera, ho hem parlat abans amb Àngel Mel, la llei Celà no només és ideològica, sinó és una mica chapucera. I la barreja d'això provocarà bastants lius educatius que no és el millor que ens pot passar ara.
Bueno, o potser és la nostra esperança, diguéssim.
Sí, també.
Però si estàs sotmès, és una metàfora, però si et transfrontes un assassí, com més incompetent sigui, millor.
Sí. Això té un punt de raó, és veritat que tens les eines que tens i les armes que tens. Jo ara pensava per l'arcabisbat, la signatura de religió a la pública. He de donar una xerrada, m'han convidat a parlar a una institució i és molt difícil preparar-se la xerrada perquè no hi ha qui s'aclari de com queda l'assignatura de religió. No hi ha qui s'aclari. Jo m'he ficat, he mirat els documents, les transaccions i tal, i no hi ha forma humana d'entendre com això que escriu, que és al final no avaluable i sense assignatura mirall, que es diu, i això com s'organitza, ningú sap. I ara haurem de veure, i la resposta és, això queda en l'aire perquè està mal fet, està mal escrita la llei, i ara haurem de veure els decrets concrets.
Sí, el que és trist és, no? Ho deia l'Àngel també, el tema de les quotes de la concertada, per exemple, que està en un llim, no? O sigui, perquè la llei et diu que no, l'administració t'ho deixa fer, et condiciona com fer-ho quan la llei et diu que no, no? És un no nos haremos daño, miremos a l'altra parte, però clar, tot això el que està fent és que un sistema, un medi que té com un dels seus objectius transmetre l'amor a la veritat, el respecte a les lleis, etc. Són els primers que no ho compleixen, no?
Que aquí a Catalunya ara ens trobem que no fa més de 3 mesos, si no recordo malament, el síndic de Greuges va declarar públicament la infrafinanciació de l'escola concertada. Per tant, reconeixia aquest problema d'una manera explícita. I ho tornem al que dèiem abans. Això com s'arregla? I vull recordar, ho hem dit diverses vegades en aquest programa, i em sembla molt important, ningú està en contra de la pública amb això. No hi ha un problema, de, no hi ha un enfrontament, clarament.
Perquè estem a favor de l'educació. I com millor pública, millor. Com millor concertada, millor. Com millor privada, millor. Com millor escola, millor. Moltes gràcies, Raül.
Moltes gràcies, Jordi.
I acabem el programa d'avui, un dimecres més a l'Hora del Pati, amb l'equip de producció, la Carla Xama i la Maria Elena Vélez, el Toni Huguet, el control de so, i el Raül, la dama Gensodi, que van a la direcció. Molt bona nit i fins dimecres vinent, si Déu vol.